Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, prop de 14.000 atencions, més de 2.000 expedients tancats i unes 700 recomanacions. Aquest és el balanç dels 12 anys en funcionament de l'oficina de la síndica municipal de Greuges. Eva Bellan assegura que les xifres denoten que cada cop la institució és més coneguda, tot i que considera que encara hi ha marge de millora. Ho ha dit en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Analitzant les dades des del 2006, és veritat que ha anat evolucionant. El 2006 em sembla que es van fer 600 atencions, ara estem al voltant de 1.500 anuals, vull dir, i d'expedients és una mica el mateix, eh? És a dir, tot això són indicadors que ens demostren que es coneix més la institució i que realment serveix, fa una funció i té una utilitat per a la ciutadania, no?
La gran assignatura pendent de la institució continua sent que l'administració accepti i apliqui les recomanacions que es fan des de l'oficina de la síndica municipal de Greuges. És el principal titular d'aquest dijous 9 de gener, però en tenim més.
Titulars.
La primera sentència en relació al litigi que mantenen Esmazza i l'Ajuntament de Sabadell continua generant reaccions. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Després d'analitzar en detall la resolució, els grups municipals n'han dit la seva. Esquerra i la Crida, exmembres del quadripartit, afirmen que la sentència avala les seves tesis, mentre que Ciutadans creu que és una petita victòria per l'empresa. Per la seva part, Junts per Sabadell considera que la resolució demostra que cap de les dues parts ha actuat com tocava.
L'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran s'ha fet evident des de l'assassinat del general Soleimani, ordenat per Donald Trump. Quines lectures se n'han de fer? Hem d'estar preocupats perquè el conflicte pugui anar més? Avui ens en dona totes les claus al Notícies Migdia Rafael Grasa, coordinador del Màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona. I amb tot plegat arribarem al punt de les dues, moment per donar pas a la informació esportiva, avui marcada pel mercat de fitxatges. El Centre d'Esport Sabadell anunciarà en els pròxims minuts la renovació de David Acedo i la seva posterior sessió al Prat.
El jove mitja punta d'Esplugues només ha pogut participar en guany 51 minuts repartits en 5 partits. D'altra banda, el club també treballa per buscar una sortida al migcampista Albert Oleira i per reforçar-se amb l'arribada d'un central esquerrà sub-23.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Manuel Álvarez des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui encara tenim boira persistent a Ponent, en la Vall de l'Ebre, fins i tot també a la plana de Vic. Es mantindrà persistent durant tota la jornada. A més, es produeixen alguns intervals de núvols baixos a punts de la meitat sud del litoral. De fet, esperem que al llarg d'aquesta tarda, sobretot a partir del vespre, augmentarà la nuvolositat d'oest cap a est, ja que esperem l'arribada d'un sistema frontal que a darrera hora del dia podria deixar alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu. Avui la temperatura queda una miqueta més baixa, sobretot a la zona del litoral i del prelitoral, i per demà esperem l'arribada d'aquest front, que deixarà precipitació a qualsevol punt més probables al sector central del litoral, del prelitoral i a la Catalunya central, així com també a zones del Pirineu. A partir del migdia, la precipitació de mica en mica anirà quedant restringida a zones del litoral sud fins a desaparèixer a partir de primera hora de la tarda. La nuvolositat també esperem que s'obrin clarianes de nord cap a sud i durant la tarda fins i tot predominarà l'ambient assolellat. La temperatura demà quedarà més baixa i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Pocs problemes a les carreteres més properes a Sabadell, només cal destacar alguns trams de retencions a la B10, a la ronda litoral en direcció al nus de la Trinitat. Hi ha circulació lenta durant 2 quilòmetres i també hi ha problemes en aquest cas a la P7 a Sils a Girona, conseqüència d'un accident. Això provoca un quilòmetre de circulació intensa cap a França. També s'ha hagut de tallar un carril en un dels trams d'aquesta autopista, conseqüència, com dèiem, d'un accident. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des de el Transmet, el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I res, això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. Passen pràcticament 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'oficina de la Síndica Municipal de Greuges ha fet gairebé 700 recomanacions a l'Ajuntament de Sabadell en els primers 12 anys en funcionament. Amb tot, la gran assignatura pendent de part de l'administració local és acceptar-les i aplicar-les per tal de millorar la vida dels ciutadans. Això ho han destacat en una entrevista al programa Matí d'aquesta emissora la síndica Eva Bellan i el seu predecessor en el càrrec, Josep Escartín.
Malauradament, no sempre mesurem l'èxit d'aquesta institució bé. Per mi, l'èxit de l'institució és 700 recomanacions fetes a l'Ajuntament. En el cas d'un d'una oficina com la de Sabadell, que està dotada d'una lletrada i tal, vull dir que en qualsevol cas no és una persona amb bona voluntat que agafa un boli i comença a escriure, és algú que quan escriu sap el que escriu. Les recomanacions són unes oportunitats de millores espectaculars.
En el període 2006-2018, el servei Caren ha realitzat pràcticament 14.000 atencions.
Per això, el balanç que tant Eva Bellan com Josep Escartín fan del funcionament de la institució és molt positiu. Ara bé, després de 13 anys en marxa, queden moltes coses per polir, a banda que el consistori tingui en compte les recomanacions que surten de la síndica. D'una banda, que el servei sigui més conegut entre la ciutadania, i de l'altra, que cal dotar-lo de més recursos per poder atendre les queixes dels sabadellencs i alhora engegar actuacions d'ofici. Eva Bellan ha assenyalat que el projecte que va presentar durant el procés de selecció del nou síndic local, així ho recollia, i que recorda que va ser avalat per unanimitat al ple municipal.
Quan el Josep va plegar el mes de febrer del 2018, ja s'havia obert un procés de selecció d'un nou síndic o síndica, on es va haver de presentar un projecte de desenvolupament de la institució, etc. No? I van haver de fer dos processos, perquè en el primer no hi va, les persones que van presentar no van tenir majoria per ser triades. En el segon procés jo vaig presentar un projecte on em vaig comprometre amb la ciutadania a fer una sèrie de coses, no? Per fer aquesta sèrie de coses necessitava uns recursos determinats. Aquest projecte va ser aprovat per unanimitat del ple, és a dir, jo tinc un compromís amb tota la ciutadania.
En els últims 12 anys, l'oficina de la síndica ha obert prop de 2.200 expedients i n'ha tancat aproximadament els mateixos.
Aquestes són les dades de l'oficina de la síndica en els últims 12 anys, però quina ha estat l'evolució del servei durant el 2019? A l'espera del balanç anual, l'oficina ha gestionat un total de 212 expedients durant el primer semestre de l'any.
La xifra representa un increment del 22% en relació al mateix període de l'any anterior, quan se'n van gestionar 167. D'aquests 200 i escaig, 129 van ser oberts per les queixes rebudes, mentre que dos més es van obrir d'ofici.
Una vuitantena de casos tancats entre gener i juny de 2019.
En un total de 37 expedients s'ha constatat el greuge cap al ciutadà, mentre que una dotzena s'havien resolt en tràmit.
Queixes més habituals.
Problemes de convivència, neteja de l'espai públic o pagament d'impostos continuen representant el gruix més important de les denúncies que arriben a l'oficina de la síndica. No obstant això, hi han hagut dues problemàtiques que han marcat el primer tram de 2019. Són tres casos d'assetjament escolar que la defensora local està investigant, així com els problemes en la preinscripció de P3.
Procedència de les denúncies.
Segons la síndica, tradicionalment, el centre i Gràcia són els barris des d'on majoritàriament arriben les queixes. En els últims anys s'ha revertit la tendència i ja arriben d'altres punts de la ciutat com Can Rull, la Concòrdia o Can Dent.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Canviem de tema. La sentència sobre una de les causes obertes entre Esmatza i l'Ajuntament té múltiples interpretacions, com demostren les lectures que n'estan fent les formacions amb representació a l'administració local. Tot i que les forces de govern encara no s'han pronunciat sobre la resolució judicial ni han apuntat si la recorreran, la resta de partits han assenyalat aspectes diferents d'aquest text. Crida i Esquerra, partits de l'antic govern, consideren que donen la raó a l'Ajuntament. Ciutadans, en canvi, creu que obre un escenari nou de cara a les pròximes sentències. I Junts per Sabadell apunta que el text assenyala la responsabilitat de les dues parts, amb especial pes per l'administració local.
Esquerra ha estat la primera formació en valorar la sentència, tot i que el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, la considera una victòria. El regidor Raúl García Barroso no hi està gens d'acord.
Jo no estic d'acord que sigui una gran victòria per Esmatza, sinó tot el contrari. És a dir, Esmatza va fer una petició concreta bastant considerable i el jutge li dona una estimació parcial però molt parcial. És a dir, Smatxa reclama un increment de costos durant 2 anys perquè no podia portar els residus a Castellà per tema que havia una ampliació de les obres que s'havien de fer, i el jutge diu que aquests 2 anys que ells demanen, res de res, poden reclamar només 2 mesos del 2015 i 6 mesos del 2017.
En el mateix sentit s'ha pronunciat el regidor i exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, que assenyala que la sentència dona la raó a l'Ajuntament.
En el fons creiem que majoritàriament el contenciós, la sentència, dona la raó a l'Ajuntament, a la posició que nosaltres defensàvem. Smatxa reclamava una indemnització de més de 200.000 euros i en realitat la indemnització que el jutge, diguem-ne, acredita és la que proposava l'Ajuntament de Sabadell, que és de 20 i pocs mil euros. Per tant, de fet, Smatxa ens volia prendre el pèl perquè ens demanava 200.000 euros més dels que en realitat el jutge ha acreditat. En aquest sentit, no?, que ha validat les sentències en els càlculs que defensava l'Ajuntament.
Per contra, des de Ciutadans consideren que la sentència dona la raó en el fons a Smatxa. De fet, pel portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández, aclareix que qui haurà d'assumir el risc i Ventura podria suposar l'inici d'una nova etapa.
Dona una mica de llum, no?, perquè és veritat que el risc i Ventura va ser un dels elements essencials que posava a l'anterior govern per demanar a l'empresa que fes el mateix servei amb el mateix preu, no? Llavors aquesta sentència diu que quan hi ha variacions externes a l'empresa que variïn, doncs s'ha de compensar econòmicament. Llavors jo crec que en aquesta dinàmica doncs podria ser una línia per intentar arribar a acords que siguin beneficiosos per la ciutat.
Enmig dels dos bàndols oposats s'hi troba Junts per Sabadell. Per la seva portaveu, Lourdes Ciuró, el text fa un toc d'atenció a Smatxa per demanar més diners del compte, però també assenyala la responsabilitat de l'Ajuntament, una responsabilitat que Ciuró considera molt greu.
I la sentència el que diu és que s'ha fet una molt mala gestió, que no hi ha hagut un seguiment del contracte perquè hi ha hagut un servei de més que s'ha prestat i que no s'ha abonat per part de l'Ajuntament. Això què implica? Que en lloc de seure i acordar una solució, l'Ajuntament i l'empresa ho han acabat portant als jutjats. I nosaltres som molt crítics amb la gestió de l'Ajuntament anterior de la relació amb aquesta empresa. I per què som molt crítics? Perquè s'ha acabat judicialitzant massa, perquè aquesta és una demanda, però n'hi ha moltes presentades. Uns contra els altres i els altres contra els uns. I en el fons això ho imputem amb una voluntat última, ideològica, de voler municipalitzar el servei.
Ciuró confia que amb la posada en marxa de la comissió de seguiment, que demà registra les primeres compareixences, es redreçarà la situació.
Des d'Smatxa han insistit a les xarxes socials que la sentència dona la raó a la companyia en el fet que calia que l'Ajuntament li compensés el cost dels viatges de més, malgrat que rebaixa la quantitat demandada perquè redueix el període a tenir en compte. En aquest sentit, la concessionària insisteix que l'administració local havia negat a Smatxa el dret a percebre cap compensació, al·legant que no es podia concórrer l'argument del reequilibri econòmic. Millorar la mobilitat de Castellà amb el Vallès és el principal repte del seu alcalde Ignasi Jiménez. El també president del Consell Comarcal ha tancat la ronda d'entrevistes amb les alcaldies del Vallès Occidental. La construcció de la Ronda Nord i el desdoblament de la B-124 són projectes imprescindibles per buidar Sabadell de vehicles i facilitar la mobilitat dels castellarencs. Jiménez també ha defensat una aposta pel transport públic, tot i que critica els nous canvis tarifaris aprovats per l'ATM. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, front comú de les alcaldies de Sabadell i Castellà per forçar l'Estat a construir la Ronda Nord. Aquesta infraestructura, recordem, ha d'enllaçar la prolongació de la C-58 que acaba a Can Deu amb la carretera B-124, la que uneix Sabadell i Castellà. D'aquesta manera, els castellarencs podrien agafar l'autopista sense haver de creuar la nostra ciutat, però a més es desencallarien moltes altres vies.
Que en aquests moments són carreteres, no diríem que perilloses, però la veritat és que són complicades. D'una carretera com és la carretera que connecta Sabadell amb Matadepera travessant el bosc de Can Deu, estem parlant d'un espai que hem de ser entre tots capaços de poder dignificar, la ciutat de Sabadell, que connecta amb Terrassa, que és la Nacional 150. Estem parlant doncs, de poder alliberar una quantitat de trànsit molt important de la Gran Via de Sabadell. Estem parlant també de que els cotxes, ni especialment els camions els trailers es han de passar per al mig de l'avinguda Estrasburg a Sabadell.
Pel que fa a la B-124, l'alcalde de Castellà defensa des de fa anys que s'ha de desdoblar. Com contempla el Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos, ha d'incorporar carrils segregats pel transport públic, en concret per busos ràpids de transport.
Estem parlant de la creació d'una xarxa de transport ràpid a l'estil del que en aquests moments està funcionant a la ciutat de Barcelona, en el qual tindrien un carril segregat als vehicles de transport públic i, a més, doncs, tindrien prioritat en tots aquells encreuaments semafòrics.
A part de garantir la mobilitat amb el vehicle privat, Giménez ha explicat que l'estació de Renfe i Ferrocarrils de Plaça Espanya funciona com a intercanviador per molts castellarencs. En aquest sentit, ha criticat els nous models tarifaris de l'Autoritat del Transport Metropolità, que illa Castellà a la zona 3 sense compartir zona amb Sabadell, que diu que és l'únic municipi amb el qual té connexió directa. Des del seu punt de vista, les noves tarifes només beneficien els usuaris que es mouen per la mateixa zona, concretament la primera, la de Barcelona.
Moment de repassar altres qüestions del dia en format més breu. Ho fem amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La Llar del Llibre acull aquest vespre a la set la presentació del llibre Des del banc dels acusats de l'exconseller, ara empresonat, Raül Romeva.
L'obra recull els dibuixos del Vallèsà com a manera d'expressar-se, de comunicar les seves conviccions i de recollir les impressions des de les presons on ha estat en els darrers temps, Sota del Real, Estremera i Lledoners. De fet, el document inclou els dibuixos fets durant el judici al Tribunal Suprem. Són fragments d'un procés en blanc i negre, sovint amb un punt d'humor, que aporten un testimoni valuós viscut en primera persona. El llibre el presentarà l'eurodiputada i parella de Romeva, Diana Riba. El diputat per Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, finalment no hi podrà assistir.
I entre les 7 i les 9 del vespre avui s'ha previst la tertúlia republicana titulada Les Cambres de Comerç de Catalunya.
Anirà a càrrec de Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç de Sabadell. Serà al carrer Illa, local de Sabadell per la Independència ANC, i tractarà del canvi que hi va haver el mes de maig en la direcció de la Cambra Oficial d'Indústria, Comerç i Navegació de Barcelona, arran de la majoria que va obtenir la candidatura Eines de País auspiciada per l'ANC.
Manolo Garrido està nominat als 600 premis al Llobregat en la categoria Aigües Cristal·lines, que reconeix la transparència i la informació.
El radiofonista extreballador de Ràdio Sabadell veu així reconeguda la seva carrera, optant un guardó que també té en compte la trajectòria Ràdio L'Hospitalet i Ràdio Metropol de Cornellà. Garrido comparteix opcions amb la filòloga Anna Cavaller i la Fundació Utopia. El guanyador es coneixerà després d'una votació popular en una gala que se celebrarà el 2 d'abril a l'Auditori de Cornellà de Llobregat.
Fota d'aigua espectacular al passeig Rubió i Ors.
Ha passat a la cantonada amb l'Avinguda Barberà. La paratosa incidència ha generat un corrent d'aigua que discorria per sobre la vorera negant-la fins a entrar a la via per on circulen els cotxes. Des de l'Ajuntament asseguren que Caça, la companyia d'aigües, ja està treballant en l'avaria.
Incendi en una cuina a la zona de l'Eix Macià.
Els bombers van haver de treballar i al vespre en un petit incendi que es va produir en una cuina d'un habitatge ubicat a la zona de l'Eix Macià. Els bombers van extingir ràpidament l'incendi i una persona va ser traslladada al taulí per una intoxicació de fum de caràcter lleu.
I avui arrenca el període per sol·licitar poder vendre palmes i palmons a la via pública amb motiu del Diumenge de Rams.
Les peticions es poden fer arribar a qualsevol dels registres de Sabadell Atenció Ciutadana a partir d'avui fins al 5 de febrer. Les parades es podran instal·lar a partir del 28 de març i fins al dia 5 d'abril, entre les 9 del matí i les 9 de la nit. A partir del 16 de març es podrà consultar al web municipal la relació de llicències atorgades. Les autoritzacions i el pagament de la taxa es podrà dur a terme des d'aquell mateix dia fins al 27 de març a qualsevol dels registres del SAC.
Temps ara per a la cultura. La nit dels musicals del Fresc Festival d'aquest estiu podria centrar-se en musicals de Broadway. Aquesta és la proposta que està estudiant la direcció del festival. Una nit que ja és sinònim d'èxit i que en l'última edició ja va haver de programar una segona funció de l'espectacle que últimament Pau s'havia dedicat a homenatjar les entitats teatrals històriques de la ciutat.
Exacte, i a més Albert González dirigirà per quarta vegada la nit dels musicals del Fresc Festival. En declaracions al programa Connectats, el director sabadellenc deixa entreveure que els musicals més coneguts dels principals escenaris mundials podrien ser els protagonistes de la cita.
La idea d'aquest any és potser agafar diferents musicals de...
coneguts? Del,
sí, coneguts, de Broadway, del West End, i fer com un popurri. Bueno, ho estem estudiant.
González també ha explicat d'on veu la idea de la nit dels musicals i quina va ser la reflexió que es va fer a Sabadell.
A Barcelona, en el Grec, el Festival Grec, sempre feien també la nit dels musicals i repassaven en format d'això, de popurri, musicals històrics, no? I aquí vam dir, home, aquí tenim cantera, tenim molt talent, hi ha molta tradició de teatre musical actualment a la ciutat, hem de fer una nit per això, no? Per fer autobombo del que fem a la ciutat.
En les edicions anteriors, la gala estava dedicada a les entitats teatrals històriques de la ciutat, com va ser el cas de l'any passat, que es basava en el centenari del Teatre Sant Vicenç, o la de fa dos, dedicada als 30 anys del Teatre del Sol i al 70è aniversari de la Faràndula.
Per
començar la segona volta, partidàs a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més punt que ningú i guanyar partits. La altra cosa és pensar què passarà, que no.
Sabadell en joc. Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat. A partir de 2:15 del migdia, des del nou estadi de Castalia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arraquinada.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues, encetem la informació general i ho fem parlant i dient-vos que no hi haurà guerra entre els Estats Units i l'Iran i en qualsevol cas no desencallarà una tercera guerra mundial. Ho sentencia el coordinador del Màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Grasa. En una entrevista al Cafè ha repassat les tensions a la zona i ha demanat buscar fonts fiables per informar-se dels conflictes internacionals.
Donald Trump anunciava ahir noves sancions per l'Iran i feia bandera del potencial militar dels Estats Units. Tot plegat després de l'atac que el govern iranià va dur a terme contra dues bases nord-americanes a l'Iraq. Va ser la resposta a l'assassinat del general Qasem Soleimani. La tensió creixent a la zona sembla que s'ha estabilitzat i ho confirma el catedràtic de la UAB, Rafael Grasa.
Que les coses entren en un sentit de tensió controlada, la tensió continuarà existint, però cap de les dues parts vol anar més enllà. La resposta del llançament de míssils d'Iran ha estat controlada, ha provocat impactes, però més publicistis que una altra cosa, ni una baixa, i per tant entrarem en un compàs d'espera, no hi ha risc immediat.
Grasa també ha apuntat alguns elements a tenir en compte sobre el territori, per exemple, que les tensions a la zona perduren des del final de la Guerra Freda amb els conflictes dels anys 1991 i 2003 contra Saddam Hussein a l'Iraq. També que els Estats Units poden sancionar l'Iran perquè ja no depenen del seu petroli, un cas que no comparteix la Unió Europea, a qui li interessa que l'Iran surti d'aquesta suposada llista negra.
És important també en aquest sentit la reunió que ha convocat demà la Unió Europea, justament per intentar veure com intenta això, perquè la Unió Europea té clar que és vital el subministrament de petroli i les relacions d'Iraq en tots els sentits. Penseu, per exemple, que dos països de la Unió Europea, Itàlia i nosaltres mateixos, l'estat espanyol, depenem força de les exportacions de petroli iranianes.
Per anar seguint l'evolució del conflicte, Grasa recomana buscar fonts d'informació alternatives i no fiar-se de les primeres notícies que es publiquen.
Notícies migdia.
I comencem per una última hora que acabem de conèixer i és que Oriol Junqueras no podrà anar dilluns que ve al Parlament Europeu perquè el Tribunal Suprem considera que està inhabilitat. Manuel Marchena creu que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de l'exvicepresident no té efectes després de la condemna pel judici del procés. I una altra decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem i és que també manté la inhabilitació del president d'Esquerra decretada per la Junta Electoral Central al·legant de nou que la sentència és ferma. Elena Molina, molt bon dia.
Bon dia, ara els jutges hauran de pronunciar-se, bueno, ja ho han fet de fet, sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que afecta Junqueras com a eurodiputat.
Precisament és el que dèiem ara mateix, aquesta notícia d'última hora, i és que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, no podrà assistir al ple del Parlament Europeu previst per dilluns, dia 13. Dilluns, per tant, de la setmana que ve. I les reaccions a aquesta sentència no han trigat a arribar.
Doncs així és, perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat la degradació democràtica de l'Estat espanyol, ha dit, i també reclamar l'alliberament de Junqueras. Per la seva banda, Carles Puigdemont ha titllat de ridícul aquesta sentència del Tribunal Suprem. Salvador Illa, del PSC, també s'ha posicionat i ha afirmat que la cambra judicial hauria de permetre que Oriol Junqueras prengués l'acte d'eurodiputat.
I des de la Moncloa es van desvelant coneixen mica en mica els detalls de com serà el nou executiu de Pedro Sánchez.
De moment ja s'ha confirmat que el nou govern de coalició tindrà 4 vicepresidències, de les quals 3 seran ocupades per dones, segons fonts de la mateixa Moncloa, que també han confirmat que el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, serà vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030. La formació Lila també tindrà les carteres d'Igualtat en mans d'Irene Montero, la de Treball, que recaurà en Yolanda Díaz, la d'Universitats, que a proposta dels Comuns serà per a Manuel Castells, i la de Consum, en mans d'Alberto Garzón.
A tot això, Pedro Sánchez i Quim Torra han parlat aquest matí per telèfon i han acordat reunir-se després de la formació del nou govern espanyol.
La trucada ha tingut lloc a 9:45 del matí. La conversa, en un to cordial, ha durat 7 minuts, segons fonts dels dos governs. El president de la Generalitat espera que la trobada serveixi per encarrilar la taula de negociació, una reunió que encara no s'ha concretat si es farà a Barcelona o a Madrid. Al seu torn, Sánchez li ha traslladat que vol reprendre el diàleg i que, per tant, té la voluntat sincera d'intentar arreglar el conflicte polític a Catalunya.
La UGT reclama l'indult de Dolors Bassa.
El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha anunciat que el sindicat reclamarà l'indult per l'exconsellera pel que anomenen com a deure moral. Ros no ha aclarit ni el com ni el quan de com realitzaran aquesta reclamació.
I acabem, dos nois han denunciat una agressió racista al barri de la Sagrera de Barcelona.
Un dels joves denuncia que un home va agredir l'altre fins tirar-lo al terra i el va seguir colpejant fins que el va deixar inconscient. Aquest noi encara està ingressat en observació per una fractura cranial a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
La sabadellenca Cristina Farrés és la nova directora de Crònica Global al diari digital creat l'any 2013.
La contraportada.
Farrés afronta aquest repte prenent el relleu de qui ha estat el seu company professional durant els últims 10 anys, el periodista Joaquín Romero, qui ha decidit jubilar-se. Una nova etapa, doncs, que la mateixa Farrés afirma que va agafar per sorpresa. Són declaracions al programa Al Matí.
Porto molts anys treballant amb ell i finalment va decidir que jubilava. No comptàvem que jubilés, perquè les persones que saps com que sempre està allà i no comptes que, bueno, que potser ja ha arribat a l'edat de jubilar, no? I dius, però en sèrio, de veritat, tu, però si estàs superactiu i continua estant superactiu, no? Però no, era... M'ha agafat molt per sorpresa i la veritat va ser molt positiva, contessin amb mi, molt bo, i això també estic molt agraït.
Des de l'1 de gener, Farrés està al capdavant d'un diari que compta amb 3 milions de visites mensuals.
La nova directora de Crònica Global ha afirmat en aquesta entrevista que de moment no es planteja cap canvi de dinàmica respecte al diari, és a dir, opta per mantenir les rutines que han comportat que aquest mitjà tingui tants lectors.
Crec que el rumb que portàvem fins ara, la direcció que portàvem, els resultats parlen per si sol, per tant, doncs, intentar... que continuïn amb aquest enfoc que sempre hem tingut de mitja comunicació, nosaltres polítics, però també tenim molta incidència econòmica, som un generalista més, i doncs entomar-nos i continuar amb la feina que m'han deixat cap endavant, no?
Una Farrés que va començar la seva carrera professional en un mitjà sabadellenc, el diari digital Avui Sabadell, un diari creat pels mitjans Canal Català i el diari Avui.
Doncs amb aquesta notícia relacionada amb els mitjans de comunicació posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de Sort. Recordeu que podeu trobar aquestes i altres notícies més ampliades al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Més informació a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís avui de la mà del Pau Vituri. I, per cert, arriba molt carregada de novetats en el mercat de fitxatges. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.